Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt bones, què tal, com esteu? Benvinguts a un nou episodi de Mossega la poma, el 642. Comencem el programa sense més. Gràcies a tots els que esteu en directe a YouTube. Ja sabeu com va la cosa, si deixeu comentaris i no dieu paraulotes, i si les dieu també, perquè ens fan gràcia, les passarem en el directe que estem enregistrant. Avui tenim dos temes damunt de la taula, ja sabeu com va això, tenim dos temes, però parlarem de 50 coses i possiblement cap sigui relacionada amb els temes que tenim. Jo crec que sí que parlarem una mica. Tenim... El Marc vol parlar de noves dades sobre la possible bombolla de la IA i relacionats amb el que ha passat amb Nvidia i la seva cotització a borsa. Ara ho expliquem. I el segon tema que volem tractar avui és que Amazon ha demandat a Perplexity. Perplexity no és coneguda precisament per la seva ètica, però bueno, ho ha fet per l'ús indegut del seu agent bot del navegador, d'aquests navegadors moderns que només són IA, que es diu Comet, que permet actuar en les compres en nom d'un usuari, ¿vale? I diu Amazon que això està molt malament, que això està molt lleig, tot i que Amazon també està preparant el seu bot agent per fer exactament el mateix. Estem dintre dels escenaris de enmerdament, en shitification de la web. Bueno, avui no tenim en Dani, que està aliat, no sé si apareixerà, però qui ve i estic molt content és en Rafael. Hola, Rafael, què tal?
Hola, molt bona tarda, un plaer tornar a estar aquí amb vosaltres.
Terres de Ponent. El Ciner ha vingut a les Terres de Ponent i s'ho ha passat en gran, fent panellets, fent de tot. Bueno, i el Marc, que ara ha anat a buscar calarons, però ja el tenim aquí. Hola, Marc.
Sí, sí, he anat a buscar un sac per als bitllets de 200 euros i bueno, així faig múscul d'aixecar tots els bitllets de 200 euros, és el que té.
Molt bé, nois. Pues Maresme, Balaguer és Noguera, no?
Noguera, capital, no la Noguera. I estem de festa major.
Ah, mira.
Som tots convidats.
Genial, molt bona passejada, eh? Per Balaguer és molt maco, per cert. A mi m'agrada molt. I jo que estic a la Garrotxa, ja sabeu que no vingueu per veure la Fageda d'en Jordà, ja ens sobren turistes. Mireu fotos...
No, però està bé perquè es concentren a la Fageda.
Sí, Marc, però la gent és l'hòstia, mira.
Estan tots allà fotuts.
El problema és que aquesta comarca és una comarca que té els recursos que té, ¿vale? I admet el turisme de forma bastant gradual. No podeu venir tots de cop. I els
però
amics
és que venen... a la que algú veu una fulla de color marró diu, oh, ara de la Fageda deu estar preciosa. Tots cap a la Fageda.
Però si hi ha mil llocs a Catalunya on i no cal sortir tampoc de la ciutat. Us puc dir passejos a Sabadell, si no se'ls han portat la riada d'aquest matí.
A dalt tenim els arbres aquells típics de les rieres del Maresme.
Un consell que dono a la gent que vingueu a la Garrotxa, perquè al final els llocs són els que són i la probabilitat que donguin de dir és limitada, vale? Demaneu amb dues setmanes mínim d'anticipació, d'antelació, una reserva si voleu venir a passar un dia a la Garrotxa i dinar aquí. Si no, us haureu d'anar a la Selva o al Ripollès o a Osona, però aquí no dinareu, ja us ho dic ara. Vale? És que em fa molta tristor veure les famílies amb els nens famèlics a quarts de tres de la tarda
buscant algun lloc que no els hi donin de menjar.
I no n'hi ha cap a la comarca. És que ni a Montagut, a les muntanyes interiors de l'Alta Garrotxa, trobareu res. Ni un pagès, perquè els pagesos estan... Aquí la gent dina abans de la una, perquè aquí són molt, molt europeus, i el pagès a quarts de dues està fent la migdiada, xatos. Perquè després a la tarda...
Jo vaig a la Garrotxa, primer tindré que visitar el Tomàs i després, per veure la tardor, tinc Sant Llorenç de Montgai i la Tomàs. Noguera... aquí mateix.
Jo tinc una idea per tu per al negoci, per a la jubilació. Sí. Et muntes un food truck i te vas al pàrquing de la Garrotxa,
no et deixa,
de la Fageda. De
la, sí, allà la zona d'informació.
Vas al pàrquing te fots a la rotonda aquella de quan venen i et fots allà a donar frankfurts i escolta, t'infles a vendre frankfurts a 20 euros el frankfurt. Sí, i 15 euros la Coca-Cola.
La gent que ve aquí per anar a veure la Fageda, què vol fer? Ai, anem a provar les patates d'Olot, que són unes patates arrebossades, farcides de carn, molt bones.
Molt bones. Clar,
però això no... no bueno, mira, igual faig un food truck, de patates
d'Olot. Fas un food truck de patates d'Olot?
Sí, sí.
I també ho tens? Ja ho tens? I ja tens la jubilació feta? Sí, només has de treballar 5 diumenges a la tardor. Ja ho tens?
Totalment d'acord. Si vens, Rafael, no anirem a la Fageda, però et prometo veure llocs més xulos inclús encara que a la Fageda. Vull dir que, i sense gent.
Millor encara.
Escolta, sí, si sí. Necessites capital per el d'allò, jo agafo el sac de bitllets de 200 euros i agafem i fem una mica...
No, ja farem un business, Marc. I si no, impliquem a l'audiència, que ja tenim una audiència molt fidel.
Vinga a pelar patates, eh? O sigui que...
A pelar patates, a fregir... Això, jo algú que... A més, algun pagès... que tenim algun pagès de la Vall Fosca que ens porti la farina... Vale,
abans
estaves parlant de Perplexity, doncs algun porc de Telefònica que ens doni la carn i ja està, no passa res.
I fassols de Santa Pau per acompanyar les patates d'Olot.
Exacte, també... uns fajolets i tal. Escolta una cosa, a veure, primer de tot, estem molt preocupats. El grup de finances, aquesta setmana hi ha hagut un debat molt pessimista perquè ha pujat el preu del torró de Xuxart. I això és terrible.
I encara una cosa... Sí.
I el cacau i la xocolata.
Llavors, un moment.
No és xocolata, parlem la meva iaia deia xocolata, això... per tant és xocolata.
Però això és molt important, Marc.
Molt.
Ha pujat el preu, val 4,99, valia menys.
Bueno, el del valor gairebé 7 euros, el pot.
Un moment,
però... El quilo de cacau pur així... No...
Sí, sí, però són tres coses el que li ha passat a Xuxart i les hem d'explicar ben explicades. Una, han pujat el preu. Dos, han baixat la quantitat, uns 30 grams.
L'han fet més petit.
Més petit. I tres...
Bueno, però això és perquè la gent estigui més sana.
Sí, i en lloc de posar mantega de cacau, estan posant no sé quina història, que no és mantega de cacau.
Estan fotent mantega de llet o estan fotent, jo què sé, oli de motor o alguna cosa així.
I clar, això pels que som addictes, jo sóc un addicte. De fet, n'he comprat, perquè quan vaig veure la polèmica vaig anar al súper a comprar.
Hem d'acumular.
No, per parlar en propietat. I aleshores vaig provar una miqueta... I, hòstia, no sap com el Xuxart de tota la vida.
Perquè tens un gust ficat en la memòria que no tornarà. Sí, sí. A veure, jo el problema que tinc és que ja fa molts anys que vaig descobrir que millor mantenir-me allunyat dels productes que portin derivats de la llet per motius pneumàtics. I el que està acollonant, que ja es venen, són aquestes trufes del Mercadona. Vale, sí que no hi ha afiliats ni res, però aquestes trufes del Mercadona que tinc aquí amagades a sota de l'ordinador perquè si no els meus nanos se m'empatxen, perquè se les foten de 7 en 7, però aquestes no porten llet i estan realment acollonants. No són barates, però tampoc són cares i això, per tant... Això, però pensem que el cacau està més car i això és terrible. Això és terrible, és el deixar-vos estar de les bombolles d'IA i aquestes coses.
Que sàpigues que no ets l'únic que està dient... Que les trufes són una droga.
Aquestes trufes del mercat són droga pura. O sigui, jo estic estem per no comprar torró ni res, només comprar trufes d'aquestes i neules.
En Piu...
A Piu i sopar d'anar a l'enfots aquestes trufes i les neules i ja està, tu. No necessites res més.
A Balaguer el que tenen són bons torrons, no?
A prop de Balaguer teníem els torrons Vicenç més a prop teníem els torrons Alemany. Que per mi són millor que els de Vicenç. El Vicenç està molt comercialitzat, molt màrqueting, però els torrons alemany els fan aquí a Os de Balaguer, que està a uns 10 minuts de Balaguer, i ho fan amb mel de producció pròpia i de per aquí del Montsec. O sigui que... Millor els torrons alemany que els torrons Vicenç.
Torrons alemany, però, sí. No, et farem cas, perquè tu ets de la zona i saps que va. Per cert, jo he dit...
Piu, el comentari era d'en Rubén, eh?
Exacte. Que no, diu, by the way, sóc en Rubén, ara el YouTube em mostra l'usuari.
Canvi de comportament de l'algoritme del YouTube i d'això.
Bueno, obrim el meló, si vols comencem a parlar de finances.
Obrim el meló financer. Ja fa unes quantes setmanes que estan corrent uns diagrames, esquemes, doncs, perquè alguns financers comencen a explicar coses. Primer de tot, hi ha una cosa que és la IA generativa i dona el que dona i serveix pel que serveix. I després hi ha una altra cosa que és la bombolla financera que s'està muntant. O sigui, com de cop i volta tu tens una empresa com Nvidia que no té fabricació, és a dir, allò que diuen d'Airbnb que no té hotels, doncs Nvidia no té un fab. No té un fab, però té aquella pila que parlàvem la setmana passada, la pila de CUDA, té molts projectes i el que té és que ha pujat molts diners, està fotent tot tipus d'acords bidireccionals, amb jo inverteixo amb tu a canvi de que tu em compris això, etc, etc, etc. I aquesta empresa ara val el que et diuen en anglès, en diuen 4 trilions, és a dir, 4 milions de milions de dòlars, que ja és un número d'11 zeros. 12 zeros, estem parlant de 4 i 12 zeros. O sigui, per fer-nos una idea, Nvidia val més que Aràbia Saudí.
O sigui, amb el petroli, eh?
Amb el petroli que tenen allà. Tu vols comprar Aràbia Saudí, Nvidia agafes, tu agafes una Nvidia i et donen una Aràbia Saudí. O sigui, és absurd.
Sí,
és absurd. I a més, tenint en compte doncs, això, doncs, que aquest valor s'ha multiplicat per molt en els últims 3 anys. Per molt en els últims 3 anys, i a més té una volatilitat que ja hem experimentat quan va sortir el model aquell model DeepSeek que havien utilitzat amb un cost menor d'entrenament, doncs de cop i volta va fotre aquell estirabot, que és una de les baixades històriques més grans de la borsa, i per tant Nvidia és una cosa perillosa. Per sumar, que oi, quin gat més guapo!
És una gateta. És que, no, sabeu que no pot haver-hi... Són 5 trilions, diuen Rup.
Ja són 5 trilions, imagina't.
No podem... Mixar.
No ho segueixo, no els acompto. No tinc...
No podem tenir mossegar la poma sense un animal. Avui no tenim en Rico, desafortunadament, però teniu a la Misha, que és molt maca.
No els tenim a la Misha, és clar que sí. A més, ens està mirant, està molt atenta. Hola, sí. Misha. Hola, guapa.
Sí que...
Llavors, sí, a veure, però tenim una empresa que està així i llavors, sobretot la part més preocupant és que hi ha tot allò que en diuen el cercle GER, que aquella palla circular, que es van fotent una pila d'empreses, que jo te compro, tu m'allogues, jo inverteixo amb tu, tu inverteixes amb mi, i tots estan com fotent unes delloses que ningú acaba d'entendre, però que automàticament tothom diu, escolta, aquí hi ha alguna cosa que fa pudor de podrit a Dinamarca, parafrasejant a William Shakespeare, a Hamlet, i per tant, aquí, doncs, compte, perquè quan en una taula de pòquer no saps qui és el pardillo, és possible que tu siguis el pardillo. I quan tu no entens què està passant o a què estàs jugant, és dir, compte, que aquí hi ha una cosa perillosa.
I des de principi d'any, l'acció d'Nvidia ha pujat una barbaritat.
És absurd. I a més, és el problema que hi ha és que tots els índexos, tant els índexos, els ETFs mundials, com els índexos ETF Standard & Poor's, com els de Nasdaq i tot això, estan tots superinfluenciats per Nvidia. O a Nvidia o a empreses que tenen relació directa. És a dir, que tu parles de Microsoft, però clar, Microsoft és clienta d'Nvidia i Amazon Web Services també és clienta d'Nvidia i Microsoft té OpenAI i després tens Oracle pel mig i tens Palantir i la mare que el va parir i tens Oracle i tens aquest i tens la puta i la Ramoneta i a sobre tens empreses energètiques que estan fabricant centrals energètiques per poder enxufar aquestes GPUs. O sigui, el dilluns passat, sembla que va ser el Satya Nadella, va agafar i va treure... Perdó, el Nadella és el de
Microsoft.
El de Microsoft, sí. El Satya Nadella diu, escolta, que és que tenim, no ens falten GPUs, i tenim milers de GPUs d'Nvidia que tenim amb caixes, amb la caixa, allò típic, allò que no les hem pogut donar perquè no tenim prou corrent per enxufar-les. O sigui, el problema ara és que quan estem començant a parlar d'inferència i de capacitat d'entrenament no estan parlant de petaflops, sinó que estan parlant de gigawatts.
De fet, el govern americà ha autoritzat a crear noves centrals nuclears per alimentar els CPDs.
Festa grossa, i si has de cremar els perdanyots, cremes perdanyots. Aquí no hi ha problema. Però bàsicament, en aquí hi ha una gran quantitat d'economia que està ficant a dintre d'això. I, evidentment, el que passa és que llavors, hi ha molta avarícia en tot això ficat, però aquest capital tan avariciós també és poruc. També és poruc. I en el moment en què hi hagi algun moment d'això, es pot haver-hi una contracció i amb una, com li agafi una rampa, tranquil·lament et pot passar doncs, una baixada d'un número gran. No és...
I això, a veure, Sí que és veritat que molts petits inversors pues, inverteixen en aquestes companyies perquè ho fan a través d'ETFs o ho fan a través de bancs que tenen fons d'inversió que inverteixen en tecnològiques i normalment estan pues, les set grans empreses de l'S&P 500, que són aquestes que has esmentat. Però hi ha grans inversors que si es retiren poden generar una cascada de por.
Pot sortir en cascada. Llavors, sí. A veure, primer de tot, a mi m'agrada fer una anàlisi perquè he estat escoltant diferents autors. Llavors, primer de tot, m'agradaria citar a l'autor, els autors que em van introduir al concepte de bombolla. ¿Vale? Els autors que a mi em van introduir en el concepte de bombolla es diuen Urdezo i Goscinny amb un astèrix que es diu Obèlix i companyia. No sé si l'heu llegit. Si no l'heu llegit i si teniu criatures, agafeu el Obèlix i companyia i els hi feu llegir als vostres fills, perquè bàsicament explica el que és una bombolla especulativa, en el que bàsicament tothom comença a voler voler menhirs i menhirs i menhirs i menhirs.
Ah, sí. Menhirs, és veritat. No relacionava el còmic dels menhirs amb el títol, però sí que és veritat.
És Obèlix i companyia perquè l'Obèlix munta una empresa, sí, que és la que fabrica menhirs, sí, perquè els romans li compren menhirs.
I s'han posat de moda entre l'aristocràcia romana a tenir un menhir allà al pati, no? De la Domus.
Però que és una manera que intenta el Juli Cèsar de conquerir els gals, és a dir, els fem superproductius per a l'imperi romà, d'aquesta manera es romanitzaran, operaran amb s'exèrcit, a més, fins i tot la gràcia és a dir, hi ha hagut una crisi tan gran a Roma per culpa de la bombolla dels menhirs que hi ha hagut una gran inflació i el s'exèrcit no val res. Amb la qual cosa, és a dir, ens introdueix fantàsticament a el que és una bombolla i, a més, què pot passar amb el valor del diner. Amb la qual cosa, és a dir, si hi hagués una bombolla molt gran i dius, escolta, és que tindré els meus diners pues, en euros o en sexterstis o en dòlars, doncs potser aquesta, a veure, per exemple, amb la bombolla immobiliària de 2008, els diners sabem què ha passat amb el valor del diner i amb el preu del Torroja Suchard. Ja tinguem en compte que estem parlant que el preu del Torroja Suchard s'ha doblat, estem parlant des de 2020. No des de 2008.
Valia menys de 2,99 no fa gaire i ara ja val 4,99, més enllà del preu de la xocolata.
Exacte. Sí, deixant de banda llavors. Però
llavors primer... Per cert, jo recomano a tots els oients que ara ens escoltin de manera esporàdica i no estiguin ficats en el Telegram de Mossega la Poma, que té diferents subgrups pues, d'alimentació, no, de gastronomia...
Energia, radioafició... En el futur serem tots gilipolles i memes i gifs, que és els que s'ha d'estar.
Que, per cert, són els més prolífics.
Sí, sobretot, perquè estem en Rubén i jo i...
I tu, sobretot tu, perquè tu els de memes no pares, tio. Ets un meme.
És un llenguatge, és una forma de... És una forma de...
És una mirada a la vida d'una manera irònica i amb humor, que està bé.
Sí, però a més és una de les formes modernes de fabricar cultura. O sigui,
poesia, perquè vaig a llegir un poema que has enviat tu, a veure si ho trobo.
Hombre, una poesia fantàstica.
M'encanta la poesia dels memes diu així, Roses are red, violets are blue, unexpected, no sé com se diu això.
Tanca online, parèntesi.
Sí, tanca parèntesi, unexpected, tanca parèntesi, online 32. Vale?
És brutal. I a més, està en un quadre brodat.
Sí, està brodat. En un quadre brodat de casa d'algú. I l'altre és que la pel·lícula de Regreso al Futuro, quan compten, hi ha aquell comptador que semblava... Bueno, que té
el comptador del DeLorean.
Sí, del DeLorean. El futur que projecten és el 5 de novembre del 2026, que es fa un o dos dies. No,
però és del 2026, és del 2015. Però ara és el 5 de novembre, però de 2015, i sí, en el moment han agafat i ho han allargat 10 anys. Però bàsicament tinguem en compte, o sigui, on és el meu puto patinet volador? Vale? Tot i que en Rubén m'ha enviat que algú ha intentat construir una espècie de hover patinet, però que no es pot fer servir. No pots agafar i ficar-te en un halfpipe amb un patinet volador d'aquests, amb el qual és a dir, tenim un problema. O sigui, no és el... Ara comença gent a dir, escolta, és que potser volem tornar a 1985 quan les coses eren molt més...
Perdona,
més fàcils d'entendre.
Deixa'm fer un parèntesis, perquè és que m'està mirant la Misha, ara ha anat a darrere del monitor i s'ha posat mirar-me, perquè quan parlo em mira. I avui he arribat a la conclusió, una forma molt ràpida de definir la gran diferència entre gossos i gats. ¿Vale? És hivern, la primera nevada. ¿Vale? Tu obres la porta de casa i què fa el gos? Surt cagant llets a jugar amb la neu i s'ho passa immensament bé. L'animal és superfeliç. Tu obres la porta a la primera nevada en un gat i el gat et mira com dient tanca la porta que fot
fred. Tanca la porta que fa fred.
I la gran diferència entre gossos i gats la teniu definida aquí. ¿Vale? Vull dir que cadascú té la seva personalitat molt maca, però són molt, molt, molt diferents. Tanco parèntesis. Acabem amb això de lo de...
Bueno, ara continuem. Ara que tenim clar a través, gràcies a Urdezo i Agostini, que és una bombolla i n'hi han hagut moltes. Llavors, és a dir, hi ha diversos autors que estan parlant d'aquesta bombolla. És una de les visions, doncs, per exemple, si escolteu el podcast d'en Cory Doctorow, doncs la visió d'en Cory Doctorow és bàsicament doncs, que no queda res. Doncs després de la bombolla de la IA no queda res. Per què? Un dels elements que hi és, hem de tindre en compte que una GPU d'aquesta és una H800, una H200, una H80, una H200, de la GPUs anomenades a partir de la Grace Hopper, el que passa és que quan tu els fots en un data center i comences a trinxar-les, en 18 mesos estan rebentades. O sigui, són xips que...
Es cremen, realment es peten.
No. Hi ha un moment que ja no donen més de si. Tu pensa que perquè això rendeixi, han d'estar per donar el rendiment que han de donar, pues han de tirar...
No tenia gens clar el cicle de vida real.
Es veu que jo tampoc tenia... Jo pensava més en les GPUs domèstiques. Clar, però tu pensa una GPU domèstica, doncs jugues i després pares i està parada.
No estàs
endinyant-li tot el dia. Però tota aquestes bèsties, sobretot les que es fan sabellos... Recordem aquí també que hi ha dues coses. Aquí, quan estem parlant d'IA generativa, les GPUs tenen dos usos. Un és l'ús d'inferència, és a dir, tu vols, tens un fitxer que és el teu Large Language Model i tu li dones una entrada i dones sortida i vas cremant tokens. Vale? Aquest és el cas d'inferència i això hi ha moltes arquitectures amb les que es pot fer de manera eficient. De fet, algunes fins i tot més eficientment que amb NVIDIA. I després hi ha l'altre que és l'entrenament. Llavors, l'entrenament és quan es diuen que es posen a cuinar i és on agafen una porrada i potser estiren mesos amb les GPUs full throttle, a tope. Pensa que aquí hi ha ventiladors mecànics, que hi ha unes inèrcies, hi ha escalfament, i es veu això, doncs, que el Cory Doctorow diu que, escolta, això es gasta més de pressa que el peix congelat. Vale? Amb el qual dius, escolta, en 18 mesos aquestes GPUs, doncs, així és com, per exemple, una bateria d'un cotxe elèctric, quan ja t'ha baixat un 70% de rendiment, la pots agafar i la pots reciclar, la pots convertir en una bateria domèstica, per exemple, perquè continua tenint un 70%. Potser el ratio pes capacitat de càrrega no és ideal, però si tens igual l'espai i el pes, tens una bateria doncs, que carregui i que descarregui. Doncs en el cas dels GPUs, no. I aquest és l'argument, sobretot, d'en Cory Doctorow. Aquí podem tenir d'això. Per exemple, amb la bombolla que va haver-hi en els anys 90 va haver-hi aquella bombolla de les .com, però una de les bombolles fortes que va haver-hi és en la fibra òptica. Vale? Van haver-hi empreses que van dir que tenien més demanda de la que hi havia en realitat i van agafar i van fotre unes inversions tremendes i van tirar quantitat de cable. Però el cable va quedar, perquè la fibra òptica al final és vidre. I simplement, doncs, empreses van venir després, van comprar aquesta infraestructura, van fotre la llum en aquestes fibres òptiques i, pum, de cop i volta, doncs, als Estats Units, per exemple, tens, i en cables submarins, doncs, de cop i volta tens una amplada de banda que després ha permès que el que en vam dir la web 2.0 funcionés. Després hem de tenir en compte el que explica el senyor Ben Thompson d'Statecary, és a dir, escolta, durant la bombolla aquesta dels anys 2000 va ser una bombolla molt productiva. O sigui, gran part de les innovacions que han facilitat la web, tota la web, el comerç electrònic, tota la digitalització que hem vist en el segle XXI, es van inventar, incloent Google, que no havia sortit a borsa encara, i moltíssimes de les coses es van inventar durant aquella segona meitat dels anys 90.
Però la IA també es ven com un increment exponencial de la productivitat.
No, però independentment de si les coses són productives, perquè, per exemple, Amazon estava venent comerç electrònic i el que venia és 4 llibres i perdien diners a cabassos. Però gran quantitat de les idees de com implementar el comerç electrònic, PayPal, la crida XML HTTP Request, que és el que permet que una pàgina web pugui actualitzar-se sense recarregar la pàgina, i és el que converteix les pàgines web en aplicacions, això s'inventa el 99, ho inventa Microsoft. O sigui, hi ha una gran quantitat de capital, gran quantitat de gent supermotivada, enmig d'una mega bombolla que va arrasar i el 99% de les empreses se'n van anar a prendre pel cul, literalment, però tota aquesta empenta va catalitzar, va mobilitzar una il·lusió, un capital econòmic, humà, unes ganes de provar coses, vale? Que moltes coses va ser tirar coses contra la paret a veure que s'hi aguantava, però unes quantes coses van aguantar.
I també van haver, recorda-ho, van haver un munt de vendemotos del LinkedIn.
Totalment! Estem parlant fiebre de l'oro.
Totalment fiebre de l'oro.
Absolutament.
I una bogeria d'inversions no reflexionades.
Inversors que volien entrar en coses que es tinguessin que veure en .com sense que hi hagués un pla de negoci o que hi hagués viabilitat o sentit comú. Mm-hmm. Però si tu mires cap endarrere, aquell creixement, tota aquella efervescència entre l'any 95 i l'any 2000, que jo estava amb la meva empresa llavors fent coses, no en el nivell de Silicon Valley, perquè tampoc teníem internet per tenir aquesta connexió.
Oh, i la quantitat d'empreses que van sortir per desenvolupar web.
I tota aquesta energia de la societat va crear l'internet. Després, durant el següent quart de segle, hem tingut que començar a pensar, molt bé, amb tota aquesta tecnologia que hem sabut fer, tots aquests nous plans de negoci, amb tot això, amb tota aquesta infraestructura que ha quedat tirada pels carrers, i amb tots aquests xips i tots aquests dissenys, què podem construir, com s'aplica, què és el que té sentit de veritat, què és el que no, i a partir d'aquí hem construït la web. Vale? Però ja va haver-hi aquesta primera empenta inicial. Vale? Que, o sigui, fixa-t'hi, les grans innovacions entre l'any 2000 i el 2005 va ser HTML5, que al final l'HTML5 va ser posar-nos d'acord en totes les innovacions que havíem fet l'any 2000 entre Netscape i Microsoft i Oracle i Sun Microsystems i companyia, poder-ho endreçar. Era poder endreçar el que s'havia fet, però no es van descobrir coses noves, es va endreçar. No, és a dir, tota la creació que va haver entre l'any 2000 i el 95 i el 2005 és important. I no és l'única vegada en la història que ha passat. Si us hi fixeu, vale? Hi ha altres moments en què això ha passat. O sigui, i llavors el que per exemple, la bombolla dels canals a França. A França, en el segle XVIII, va haver una bombolla de canals. En el segle XIX van haver-hi bombolles de trens, de ferrocarrils. Vale? Van haver-hi bombolles d'inversió en infraestructura elèctrica. Vale? Totes aquestes bombolles han existit. Llavors, el Ben Thompson agafa i cita dos autors. Una autora és la Carlota Pérez, vale? I una altra és els senyors Hobart i Hoover, els Hobart i Hoover tota la vida, i el que diuen és que bàsicament hi ha dos tipus de bombolles. Vale? Hi ha un tipus de bombolles que serien bombolles de... a veure com en diuen... bombolles de reversió a la mitjana. Hi ha un moment que hi ha un creixement, per exemple, sector immobiliari, crisi ninja de l'any 2008, on hi ha una bombolla que no porta enlloc. Aquí a Espanya es van construir quantitat de pisos que no es van ocupar i que continuen sense ocupar i tenim un problema
encara pitjor, perquè jo ho veig des de casa, aquí al barri hi ha 3-4 edificis que només tenen el fonament i l'estructura exterior.
I no hi ha res, i no s'ha acabat.
No, perquè l'empresa va patar, va desaparèixer i a més l'Ajuntament no pot actuar i alguns, jo crec que, perquè està tot descobert, vull dir, la pluja, la inclemència del temps, els afecta i algun dia...
I a prop de casa en Rafel tenim l'aeroport del Guaire.
Oh, aquest és un altre.
Amb unes carreteres, com una autopista acollonant que va de Lleida allà i no...
Que m'ha semblat veure ara el Telenotícies de que s'ha convertit en un pàrquing de cotxes per desballestar d'aquests que donen de baixa...
I d'avions, tipus... i d'avions que estan aparcats, que no...
Però amb el que val muntar un aeroport, Rafel, és que és increïble. Sí, sí. Que a més es deia Alguaire Pirineus.
El Guaire Pirineus, sí, a perquè estava pensat ja perquè la gent agafés l'AVE des de Lleida o que la gent agafés i pugessin llavors cap a Baqueira.
Hi ha vols. Ara de cara a l'hivern hi ha molts vols que venen de Londres que se'n van esquiar a Baqueira.
A Baqueira.
I després també durant l'estiu tenim molts vols que van des del Guaire fins a Mallorca.
Per tota la gent de Lleida que va fent vacances
encara,
fora.
Encara, Raica, hi ha alguns vols que funcionen.
Algun vol que funciona, però...
Però diguéssim, hi ha bombolles com aquesta immobiliària que vam tenir fins al 2008, vale? On doncs, no queda res, o queden llocs apartats de la mà de Déu on ningú va viure-hi, i això s'acaba perdent i s'acaba destruint i a més hi ha uns crèdits, hi ha una estructura bancària que a més els governs d'Estats Units i d'Europa van fer el pecat de rescatar els bancs i no demanar els diners de tornada. El sector bancari europeu doncs, que té ara uns beneficis acollonants no ha tornat els diners que els hi vam donar nosaltres amb la nostra austeritat.
L'únic país que jo recordi que va fer bé les coses va ser Islàndia, perquè Islàndia va, una,
pel cul,
processar els banquers... I dos, processats polítics que havien autoritzat els banquers
clar
a fer el que van
sí,
fer.
Clar l'únic, que sí.
L'únic exemple mundial que jo recordo que les coses han fet. Però clar, a Islàndia són 300.000 vikingos, ¿vale? Vull dir que hi ha 4 banquers i 55 polítics. Si tu et fiques amb els islandesos, què fan? Treuen les catxiporres i et converteixen en una... Et treuen la pell com si fossis una foquita, m'entens? Per això ho van fer.
No, a veure, també hi ha una cosa aquí.
Ho van fer per percepció democràtica d'una comunitat molt petita que pot aplicar les regles de forma directa.
Sí, però pensa que hi ha una cosa. Nosaltres tenim un problema i és que nosaltres som un país mediterrani i en el Mediterrani es viu molt bé. Vale? Quan tu estàs a Islàndia... A l'hivern baixen a fot fred de veritat.
Però no és a l'hivern. El 70% de l'any estàs fotut a Islàndia.
Estàs fotut.
A l'altre 30% encara, que és l'estiu.
I fins i tot a l'estiu, quan et lloguen un cotxe, et diuen el seguro t'ho cobreix tot, a no ser que una ventada t'arrenqui la porta. I quan et diuen això, poca broma, perquè jo vaig tindre mal el braç durant mesos d'una rebrincada que em va fotre el vent obrint una porta. O sigui, només les ventades que et foten allà dintre i no era res, No era, ui, cuidado, que hi ha... Aquí foten això i els mòbils comencen a saltar, vale? I impressionant, perquè algú s'ha de cobrir el cul perquè estan acollonits amb el culet així, que al final... Heu sentit el del Pere i el Llop? No era per vendre torrons, aquesta música, Era per explicar una cosa. Si tu vas donant alertes fantàstiques de que hi haurà catàstrofes i després no hi ha catàstrofes, no et fotrà cas ni ta mare i llavors tindrem un susto de veritat. Perquè hi ha gent que té por de que el fiquin al sac del Mazón i estan fotent alertes com haurien de fotre avisos.
Sí. Però... clar, tothom s'ha d'acostumar a les coses, sí, però és veritat que hi ha una certa ara exageració proteccionista dels polítics, vale? Amb tirar alertes. I
ahir 9:15 de la nit, quan ja tenia el nano petit al llit, ja... No, que semblava que s'hagués de cremar tot.
Sí.
Collons, és dir,
I no sé què deia avui...
Avisos, alertes.
Crec que
són
coses
diferents.
Sí, crec que ho deia... I a més, també les persones tenim una certa responsabilitat d'estar informats de què passarà el dia següent. Vale?
Però que hi hagi un avís... Que hi hagi un avís, quan tu agafes l'aplicació del temps, diu, avís, plourà. Però diuen, plourà 35 litres per metre quadrat. D'acord? És normal.
A la tardor
és normal. O sigui, evidentment, evita els espais. Hem tancat la universitat, Avui no hi ha hagut classe a les universitats, perquè clar, com que es va deixar anar una alerta, doncs, si els polítics diuen que hi ha alerta, doncs el rector de l'UPD, què té que fer? Doncs hem de tancar, perquè
has fet una alerta. Has fet bé de diferenciar. A més, les alertes són de previsió d'una nit per la matí següent. Els avisos són d'això, però una alerta és quan hi ha alguna cosa gravíssima en un punt concret.
localitzat, és a dir, clar, aquí ve un cap de fibló, aquí ve una hòstia. Això de les alertes dels avisos ho estaven avui dia.
Avui ha plogut molt i hem tingut pluja general, a molts llocs de Catalunya. ¿Vale? Però avui alertes s'haguessin hagut d'enviar només dues. Una a la zona de Sabadell, per la intensitat de pluja en molt poc temps, que sí que ha inundat la Gran Via, i dos a Sant Hilari Sacalm, que a més té una orografia molt particular i en diversos carrers que sí que s'inunden, i aquests dos llocs sí que han hagut moments de tensió. Però són els únics alertes puntuals que s'haguessin hagut d'enviar aquest matí en els moments que estava passant o poc abans de que passés. ¿Vale? Però aquest avís general a 5 milions de persones, com es va enviar ahir, a les 10 de la nit, sí, és exagerat. S'estan cobrint les esquenes perquè no volen mazonar-se com altres.
Doncs, llavors, quan tu tens un país com Islàndia on estàs fotut i si el govern no fa coses, la gent es mora, vale? Perquè tu pots quedar-te tirat allà enmig de Zurburhur, vale? Amb dos metres
mentre,
de neu
i
que no et ve ningú a ajudar.
No, i has trucat al 112, que poden trigar 3 dies, mentre estàs esperant, igual se't desperta un volcà, se t'obre la terra i se't
exacte,
menja.
Allà tenen volcans, allà tenen nevades de collons, allà tenen directament que els hi baixa del Pol Nord i es queden garrativats. Allà tenen que funcionar les coses. No es poden estar per hòsties. I en canvi aquí, ho sento, tenim la sort que, escolta, podem estar-nos per hòsties. I com que podem estar-nos per hòsties, ens estem per hòsties. Però això és un altre tema. Llavors, a veure, hi ha dos tipus de bombolles. Una és de regressió a la mitja. És a dir, ens ha agafat una bogeria, les tulipes.
Sí, les tulipes holandeses.
Construïm, donem crèdits als ninjas o fem tulipes. I això no va enlloc. Llavors, l'altra és les crisis, dic les bombolles de punt d'inflexió. És, hi ha una bombolla en què hi ha una empenta tremenda d'implicació, d'il·lusió, de capacitat cognitiva, de pensament, de capital, d'inversió, de construir, de provar tonteries, perquè al final és dir, sí que durant la crisi dels .com es van provar moltes tonteries, però és que perquè surtin coses ben fetes has de provar tonteries, perquè potser tenen sentit, ¿vale? Perquè, escolta, dir, hòstia, vaig a crear un banc nou perquè es pugui parar per internet i li dius PayPal. Collons, potser és una tonteria, potser és una cosa que necessitem tots poder pagar per internet.
O com a la ciència, es fan molts papers de coses que es descarten.
Ah, exacte.
I que són molt importants perquè tanquen línies i la gent no perd el temps en allà i es concentra en coses que realment són...
És el que dèiem l'altre... A veure, de fet, avisa els mosseguis... Hem publicat un Zeta Testers perquè ens vam trobar amb en Tomàs i vam continuar la discussió sobre l'avi Miquel
en
el Zeta Testers. És com mossega la poma, però en castellà.
Expliquem-ho bé. Durant un any no s'havia fet cap Zeta Testers, si no recordo malament. No?
No s'havia fet cap.
Aleshores es va fer el Zeta Testers...
I tu foties 5 anys que no venies.
Jo feia 5 anys que no anava. I es va fer el Zeta Testers 2025. I no sé per què, bueno, sí que sé per què, perquè jo me'n vaig anar molt tocat de l'últim programa quan en
van
en Ludo,
quedar coses sense dir-se. I
clar,
no pot
Ludo
ser,
parlava
entre amics això no pot ser.
De l'avi Lout i...
L'avi Miquel.
L'avi Miquel. I jo me'n vaig anar supertocat, ¿vale? Fins al punt que parlava sol a la dutxa. I li haig de rebatre això, perquè jo soc lent. Vull dir, el Marc és molt pum pam, dispara, i jo soc molt lent, m'ho haig de pensar a la dutxa i tal. I vaig argumentar, i vaig fer un speech intern meu comparant l'aportació de l'avi Lout, que és un gran científic d'estudi de la termodinàmica de forats negres, amb altres científics on jo sí que crec que realment han canviat una mica la visió de la seva àrea. No? I, sí. Clar, vaig estar estudiant el cas de la Jane Goodall, aquesta primatòloga. I el ZTC va començar... I el títol és boníssim, és La mare de la Jane Goodall, que té
d'on
un
va
paper...
sortir? D'on va sortir?
Que té un paper molt preponderant amb la història i que ara no explicaré perquè...
No, ho han d'escoltar, Que vagin a ZTC.com, el número 177, d'on surt la mare de la Jane Goodall?
Heu d'escoltar l'últim capítol de Mossega la Poma, aneu a ZTC, escolteu-lo, després torneu al capítol d'avui.
Exacte,
vale?
Sí. O sigui, és bàsicament és un Tomàs Unchained.
Sí, sí. Però em va saber molt de greu, perquè ni el Miquel ni la d'això van poder, la Tere van poder xerrar.
Bueno, llavors haurem de quedar un altre dia amb ells i tornar a fer un altre.
Molt maco, molt maco recuperar això i molt maco el to no sé, de lluita medieval, ¿sabes? Pero de bon rotllo, que ja sempre ha fet a testes, és molt xulo. Sí, sí. Bueno, parèntesi.
Bueno, doncs...
Tornem a dir perquè Perplexity, quan s'escolti després el podcast, ens posi l'enllaç. És el capítol...
177 de ztesters.com.
Vale, perfecte.
Els senyors de Perplexity, que ja ho puguin trobar.
Que no sé quin va dir, això funciona de veritat? Dic, sí, funciona. El Perplexity s'ho pren. La secretària s'ho pren.
Pensa que vaig tindre que editar el que vas enviar, perquè vas agafar el ZTester i el vas passar per el Perplexity aquest, i va recomanar coses dels OKRs, que és com una broma recurrent. I vaig tindre que treure-ho de la...
Ho vaig veure, però vaig pensar, no, que vegi el Marc quin és el resultat
sí, sí, el de allò, el d'allò sense editar. Sí, vaig tindre que treure-lo dos o cares. Jo us dic que cabron. No, sí. Perquè clar, aquestes coses els hi molen molt als LMs, que aquestes coses de caspa empresarial els agrada molt, perquè tenen molt d'entrenament aquestes coses. Doncs llavors, hi ha dos tipus de bombolles.
I de fet, em sega la poma, que jo no m'ho miro, o sigui, jo dono per fet que el que parlem ja ho treu bé per Perplexity. I m'hauria de mirar millor. Rebo una felicitació del típic marketing senyor de LinkedIn dient que moltes gràcies per haver mencionat WhatsApp de no sé quan. Nosaltres, dic jo, nosaltres hem mencionat WhatsApp d'una història de WhatsApp, i no, era una colada que ens va fer
una Perplexity. Una colada directa, i de cop i volta se t'omple l'escritori de caspa.
Sí. Que no sé si és el cas, però bueno, em va sorprendre. Bueno, seguim.
Bueno, doncs tornem. Tenim dos tipus de bombolles. Les bombolles de regressió a la mitja, és a dir, que ens quedem com estan. Hi ha una pujada i una baixada al sidral, ens quedem igual, i si els governs són idiotes, doncs els hi regalen diners als banquers i després, quan tenen beneficis, no ho tornen a la societat, i això és un problema molt greu, però simplement és perquè som tontos i perquè som mediterranis i ens ho podem permetre. Vale? Però en aquest cas, recordem aquí, Catalunya és un dels països on es penjaven els banquers, en l'edat mitja. Skin in the game, Nassim Taleb, sisplau, Perplexity, Nassim Taleb, el llibre Skin in the Game, Dejarse la piel, mal traduït en cel, el llibre en castellà. Bueno, doncs, i en canvi hi ha altres bombolles, que són bombolles de punt d'inflexió.
Penjàvem en el segle XVI, 1500, 1600...
1400 i pico.
I 1500, a Europa es van donar, recordeu, al context, les grans guerres de religió del protestantisme i el catolicisme, vale?
O 1500 i pico.
Que ja
recordo... La guerra dels 80 anys?
Sí, bueno, i molts episodis petits, van arribar a París, recordeu que els protestants a París eren els hugonotes, els hugonots. Doncs van arribar al dia de Sant Bartomeu, si no recordo què va ser, que van sortir els catòlics, els ultracatòlics, i van matar, van assassinar 800 o 1.000 i pico de persones de París amb aquestes guerres religioses. I un dels motius...
Tenia un sentit de l'humor molt especial.
Bastant heavy, sí, perquè encara es cremava la gent i tal. I un dels... que es cremava la gent a la plaça pública.
En públic, i portaven els nens a veure-ho.
Que l'olor no crec que fos massa...
Bueno, de barbacoa.
Sí.
No, aquest és el problema, que fa olor de barbacoa i fa olor... Això fa olor de menjar quan no hauries d'olor de menjar.
Entra,
et dona, se't gira el cervell.
Sí, entre els crits de la víctima. També això també s'ha d'entendre.
Evidentment.
Bueno, doncs, en aquest context de guerres religioses, hi havia el Lutero, crec que, no, el Calvino, crec que va ser el primer, dintre dels llibres fundacionals del protestantisme, del que després s'ha dit protestantisme, que hi havia diverses corrents, aprovava que els banquers poguessin cobrar interessos quan prestaven diners, perquè els catòlics no ho permetien. A veure, ho feien, sí. Com? Fent cambalatges. ¿Vale?
O fent cambalatges, perquè... o tenien el jueu de turno que li feien les coses.
Però jueus que havien deixat diners i que els volien acusar, els acusaven per haver deixat diners amb interessos i els cremaven a la plaça pública. ¿Vale?
Vull dir en els jueus no. Perquè eren com la... Els podien cremar per jueus, però els que feien això és la usura, i el pecat d'usura. No oblidem, escolta, en el mateix segle XVIII, en Shakespeare publica el mercader de Venècia, on bàsicament el dolent és el mercader usurer de Venècia, que deixen diners, que deixen interessos.
Bueno, això parlàvem dels bancs.
Tornant de banda, llavors, a veure... bombolles que poden ser de regressió a la mitja, que bàsicament és simplement cremem cremem recursos, fotem la història, creem un problema tremendo perquè els més espavilats puguin agafar i robar diners de la resta, com per exemple els banquers que van ser rescatats després d'haver-nos deixat sense un duro i després nosaltres amb la nostra austeritat els hi hem pagat i no ens ho tornen ara que guanyen molts diners. Aquesta és una. L'altra és quan hi ha crisi, hi ha bombolles que el que són de punt d'inflexió on la societat agafa i fa una gran pujada i hi ha una parada perquè, escolta, posem una miqueta de pau i ordre, vale? Recuperem-nos, però després la societat continua creixent per l'impacte de tot el que s'ha construït durant aquesta bombolla. Llavors, el que diu el senyor d'Estratègia és dir, escolta, ei, davant de què estem aquí? Davant de què estem aquí? Perquè, d'una banda, el que tenim és, tenim els cambalatges econòmics que està fotent Nvidia amb OpenAI, o sigui, OpenAI...
Però tot pinta que estem en una bombolla, si és que estem, que...
Què és bombolla? O sigui, bombolla no es pot ni dubtar.
Sí, no.
Que hi ha bombolla perquè hi ha una pujada
però sí que està canviant, desmesurada. Sí que hi ha un canvi. Jo crec que sí que es percep que després de tot això hi haurà un canvi, hi haurà un jam, no? Haurem pujat un nivell, com va passar en l'any 2000, que explicaves abans, i tindrem un altre escenari on haurem evolucionat, no? On tindrem un altre
nivell. Tu ara fixa-t'hi coses. O sigui, OpenAI, vale? És una empresa que té una facturació de 13.000 milions. Facturació, no beneficis, facturació. De 13.000 milions a l'any.
I compte que el grup...
I li acaben de fotre una valoració... I li acaben de fotre una valoració en el pas aquest d'empresa de non-profit a profit, perquè somos así de guais, ens fotem un turó sutxar i ara canviem la nostra missió i els nostres valors i tot, vale? Perquè ens diem OpenAI però no sabem OpenAI ni de puta pena, i de 500.000 milions. Si tu factures 13.000 milions que no pagues ni de conya les teves inversions i molt menys els teus costos d'entrenament i els teus costos operatius, potser pagues els teus costos operatius, vale? Però la teva inversió no la pagues ni de conya, com és que et valorem a 500.000 milions? Doncs perquè aquí hi ha com una febre del sidral que hi ha. Llavors, bombolla segur. Llavors, la pregunta és si estem davant d'una bombolla d'aquestes de punt d'inflexió, que estem creant coneixement, estem creant infraestructures i estem creant coses. O estem davant d'una regressió a la mitja i seguirem amb el creixement normal d'internet. Jo crec, en contra del que diu en aquest cas Cory Doctorow, que sí que estem davant d'una bombolla de punt d'inflexió. I que estem creant nou coneixement, s'està, a més, molt d'aquest coneixement és open source, són patents obertes, són algoritmes que es coneixen. Crec que, evidentment, en el món de la intel·ligència artificial, els LLMs segurament són com una via morta, que arriba molt lluny, però és morta, que haurem de descobrir altres coses més enllà dels LLMs, vale? Però hi ha l'aposta aquesta de que ficant més compute a dintre dels LLMs, ficant més compute i més entrenament i més dades i més GPUs i qui foti més GPUs, arribarem a tindre més coses màgiques. Vale? És com anar picant la pinyata a veure què surt. Vale? I la pregunta és, no sabem si la pinyata ja està buida. I el que farem serà pujar, com que ens hem trobat doncs, que quan passàvem, pujàvem un ordre de magnitud, el número de paràmetres, ens sortien coses noves i teníem més capacitat, doncs anem a fotre-li més. Vale? Jo crec que això s'acaba. Però tampoc sóc expert. El que sí que sé és que hi ha moltes altres avingudes en el món del machine learning i en el món de la investigació d'intel·ligència artificial, que ara com ara estan una mica com abandonadetes. Vale? Perquè no tenen aquests nivells.
Tenia una pregunta apuntada per fer-te, perquè ho vaig escoltar l'altre dia en un programa de ciència, que em va sorprendre moltíssim. Era una microbiòloga, crec recordar que aquest és l'exemple, si no em perdonareu, però la idea és la mateixa. Et faig la pregunta, Marc. Era una microbiòloga que deia, vam entrenar un model per treballar molt la síntesi de proteïnes, vale? Perquè estaven estudiant casos de... malalties autoimmunes, vale? I ens donaven resultats interessants, alguns una mica foscos i tal, però tot sempre tirat contra un model específic, molt entrenat per l'anàlisi i de proteïnes. I a algú se li va ocórrer, per què no agafem totes les preguntes, tot allò que tenim a sobre la taula, i en lloc de tirar-ho contra aquest model entrenat específic per l'anàlisi de proteïnes, ho tirem contra models genèrics.
A veure...
Una cosa, van obtenir molt millors resultats sense pensar que passaria això.
Sí, a veure, el problema que hi ha aquí... Sí, evidentment, el problema, és una de les coses que està passant avui en dia.
La pregunta era per què passa això? Per què contra models que són molt més amplis, molt més generals, que sí que és veritat que toquen les imatges, toquen sí, són molt més holístics, els resultats d'una recerca són molt millors que no pas contra models que s'han fet molt específicament per una cosa, sí. perquè tenen imatges, analitzen...
Sí. És una de les coses... A veure, jo ho he estat veient en projectes de final de carrera en els últims 10 anys, perquè jo m'he fartat de veure projectes de final de carrera on hi havia un estudiant que per una empresa havia entrenat un chatbot o havia entrenat alguna cosa per fer una anàlisi de sentiment o per fer algun tipus de coses i havia entrenat ell la seva xarxa neuronal. I això implica un coneixement molt fort, que jo no tinc, o sigui, decidir quants nivells té la capa, quantes coses, els entrenaments, les èpoques, la puta i la Ramoneta, molt complicat. Vale? Llavors, el que sí que vam descobrir és que agafant la recepta del transformador, hi ha uns senyors que són els senyors de DeepMind, que en l'any 2017 publiquen un article que és el transformador, que és una manera de configurar una xarxa neuronal, vale? I que aquest transformador, doncs, va de puta mare. És a dir, és com tu de vegades, per exemple, si agafes l'FFmpeg, que aquest software de compressió de llonces, i tu vols agafar i comprimir-te un vídeo, i de vegades et diu, aquí tens els valors per defecte. I quan tu vas editar-lo, recordo que una vegada posava, i el desenvolupador deia, tu creus que en saps més que jo? Que vols tocar? Tu mateix, tu creus que en saps més que jo? Doncs els senyors dels transformadors van trobar que dius com una fórmula de puta mare, van trobar la crema catalana. Vale? És a dir, tu vols agafar ara i fer històries amb repostaria inventant altres maneres d'ajuntar els ous amb llet i sucre? Fes crema catalana i deixa't hòsties, no? I això ho apliques el que tu vulguis, vale? I fas tornemis i fas el que tu vulguis. Llavors, aquests van inventar el transformador. Llavors, el transformador va... I què passa? Que quan tu fas xarxes de transformadors molt grans, encara va millor. Per coses... Llavors, el que tu fas és, si tu agafes un LLM, un model d'aquests, i simplement les dades que tu ficaries en un procés d'entrenament i cuina li fiques com a context de l'LLM, ja ho tens fet, no has d'entrenar, ja està fet, no necessites fer-ho, i és molt bo. Vale? Llavors, amb la qual
cosa... I descobrien coses noves, perquè sí. Tirat això de les proteïnes contra la síntesi de proteïnes, diguéssim que els resultats que obtenien eren resultats com molt protocolitzats, vale? En canvi, quan tiraven contra models molt més
variabilitat.
Sí, li podien dir, vale, ara projecta'm en colors les zones on la proteïna té més fort enllaç amb no sé quantos. I t'ho feia. En canvi, sí. el model propi no ho feia. Per què? Perquè tenia imatges, tenia coses que els models no...
I fins i tot pots augmentar i baixar la temperatura i tindràs més creativitat. Però compte perquè tot això ve amb un problema, amb un cost, que són el que en diem les al·lucinacions. Sí, no saps mai quan t'està donant resultat bo o un resultat dolent. Llavors, per exemple, on està donant molt bons resultats els LLMs? En el domini de la programació. Per què? Perquè tu pots compilar i pots executar i ho pots provar. Amb la qual cosa, com que tens una forma de verificar, vale? Pots millorar l'LLM amb les dades de lo que ha sortit bé. Si tu tens un sistema que tu produeus una proteïna i tens una manera ràpida de verificar aquestes proteïnes, tens un camp on pots obtenir moltes millores. Ara imagina que tu agafis i dius, escolta, jo vull fer un experiment social perquè jo crec que si aplico aquestes polítiques en aquesta ciutat tindré aquests resultats. El que et digui un LLM és tan bo com un mono tirant dardos contra una paret on hi hagi una possibles mesures a prendre, perquè no tens manera de verificar-ho i no tens manera d'iterar. La idea és, quan tu tens una forma de verificar les decisions i de comprovar-ho, vale? Això és el cost d'equivocar-te és molt baix, amb el qual pots fer moltes proves i a mesura que has anat encertant-la, tots aquests encerts, ho pots anar ficant dintre del teu context i de les teves dades o fer fine-tuning d'aquests models grans i tens aquestes coses. Llavors, el que passa amb la IA generativa és que, i això ja ho vaig dir jo crec que fa més d'un any, és a dir, si avui en dia tota la tecnologia, totes les coses que hi ha per sota de l'LLM cap a baix no hi ha cap millora, zero, en els propers 50 anys, ens queden com a mínim 15 o 20 anys per poder-ho aplicar. O sigui, transportar.
Per això la bombolla encara té marge de poder transformador.
No necessari, exacte, és a dir, transformar la web que teníem, el que teníem, al final, a l'any 2000, ja teníem Google, ja teníem PayPal, ja teníem XML, HTTP Request, ja teníem moltes de les tecnologies que després hem fet. L'única cosa que vam fotre després va ser convertir-les en estàndards i aprendre a explotar-ho i a construir llenguatges de programació més o menys adequats, però la tecnologia de l'any 2020 és la tecnologia de l'any 2000. Simplement que ja sabem cada cas d'ús i tenim bones pràctiques i la societat està formada i la societat sap com entendre-ho i ho podem integrar correctament. Llavors, ara el problema que tenim amb l'IA generativa o degenerativa
és que més.
Encara que no millorem, hi ha tants casos d'aplicació i la gent estem dient tantes tonteries. Diem tantes tonteries quan parlem d'ètica que fem servir molt aquesta paraula i no crec que signifiqui el que pensem, parafrasejant la princesa prometida. Vale? I cada vegada que parlem de coses i de com s'utilitza i de com s'aplica, no ho sabem. Hem de provar coses, hem de tirar coses a la paret i veure com d'allò. Però per sobre, no els investigadors d'intel·ligència artificial, pobrissons, que seguiran fent les seves coses, sobretot mentre els hi donin diners il·limitats. Vale? I quan els deixen de donar diners, ja ho saben els d'intel·ligència artificial. Els hi ha passat 5 vegades. Es diu IA Winter. La IA experimenta una bombolla, rep diners il·limitats i de cop i volta pues, hi ha una contracció, deixen d'entrar diners a la IA.
En altres nivells això ja va passar l'any... amb el Machine Learning, que va estar molt de moda 2 anys. Learning.
La primera, saps on va passar? Va passar en els anys 50.
Sí, bueno, quan
perquè els hi van dir, el Marvin Minsky i companyia, que aquest era més puta que los ratones colorados, que diuen coque, vale? Els hi va dir en el Departament de Defensa que farien software de traducció automàtica, vale? I així no hi haurien fugues d'informació en els espies pels traductors de rus. I que podrien fer un telèfon rojo que directament en Khrushchev i en Kennedy parlessin directament amb traducció automàtica, perquè van fotre un parell de demos. Vale? Evidentment, la traducció automàtica de textos no va arribar fins al ChatGPT, gairebé. Vale? Perquè el Google Translator de fa 5 anys era una puta merda. Vale? Però almenys...
IBM va començar a fer molt bona feina, crec que era IBM, amb el text to speech.
IBM ha fet sempre molt bona cosa, però IBM té un problema en la seva estratègia. Si tu hi fixes l'any 2013, els líders en intel·ligència artificial...
Que per cert, parlant d'història, que t'agradarà això, en paral·lel amb proves dels militars, un dels terrenys on es va entrenar el text to speech, el speech to text a IBM, va ser amb una professió on la pèrdua de temps era molt cara, que era en els radiòlegs. Els radiòlegs gravaven un informe quan miraven la radiografia i el speech to text escoltava i ho passava, ho transportava en paper. O sigui, ho escrivia.
I a més ho tenien en un domini acotat, amb un conjunt de paraules molt petit.
I va funcionar, a veure, tenien uns dictàfons i dictaven amb allò i es feia la traducció i allò es feia automàticament. Bueno, havia una intervenció humana, diguéssim, per posar-ho bonic i que no hi hagués cap mala interpretació. I això es va fer per entrenar el speech to text que després van fer servir els militars.
Sí. Però tu penses això, però en el món de la IA, hi ha hagut molts, el que en diuen IA Winters. N'hi ha hagut per les xarxes neuronals, n'hi ha hagut per als sistemes experts, n'hi ha hagut per tot. Vale? I ha passat moltes vegades. I és possible que torni a haver-hi. Però amb el que tenim construït, i algunes d'aquestes coses són open source, i altres són simplement propietat intel·lectual d'unes empreses que no es destruirà perquè es podrà aprofitar, només aplicar-ho a milions de problemes i milions de casos d'usos i veure què funciona i què té sentit i què no té sentit, doncs això porta temps. Si pensem, la web, vam tardar 20 anys fins al 2020 a descobrir com s'aplicava la web. El 2020 ja ho teníem clar. ja ho teníem clar, ja en sabíem de fer web i per això vam tindre, vam poder, ens vam atrevir a fer una pandèmia amb confinament de maneres desaforades i tot això, ¿vale? Però els impactes socials, com això impacten a la societat, com impacten a la política, com impacten a la cultura, totes aquestes coses, com impacten a l'empresa, com impacten a l'educació, com impacta a la sanitat, com impacta a la sanitat mundial. Aquesta setmana he vist que hi ha nanos de la generació Z que s'estan castigant ells mateixos com a forma de teràpia. Es castiguen i diu, vaig estar-me 15 minuts a l'habitació sense música i sense pantalles i ho diuen curació. Abans em deia, estàs castigat, fill meu. Vés-te'n al quart
però
i
això,
no sortis fins aquí un quart d'hora.
Si per això ja passava abans. Si heu llegit El nom de la rosa de l'Umberto Eco, els monjos es pagaven amb el llatí.
Sí, però aquest, no, sense el punt sadomasoquista. El sadomasoquisme perquè tens una tensió sexual que has de poder eliminar d'alguna manera.
En el cas dels monjos, en el cas dels monjos de l'edat, de l'època del nom de la rosa, sí que és possible que tinguessin. Tenien o tensions sexuals o senzillament tenien ames de llaves.
Tenien ames de llaves, sí.
Que,
però és dir, a veure, necessitarem molts anys per poder descobrir totes les maneres correctes d'integrar això dintre la societat. I mentrestant haurem de dir moltíssimes tonteries. Llavors, ara bé, llavors, el que passa és tenim la propietat intel·lectual, però després hi ha un altre element que el Thompson i altres, i jo també crec que és positiva aquesta bombolla. I és en el que...
Avui el Rafael està fent de Tere i de Miquel en l'últim Z-Tester, perquè no el deixem, no ha parlat gens, tio. Rafael, no pot ser això, tio. No, no, no.
A veure una cosa, si em costa frenar-me, però sobre el portuguió, tio.
Perdona, sí que he parlat, el que passa és que us estic escoltant i és interessant, o sigui, estic veient com s'ha agradat en directe. No, però a part del que comentaves al principi de la teva intervenció, Marc, sobre que la IA necessita molts recursos elèctrics i molta energia. Em sembla que aquesta setmana he llegit en algun costat de que Google havia plantejat obrir una central nuclear als Estats Units per poder alimentar-se. Sí, sí.
Una no, moltes.
Estan autoritzats.
Moltes. Es foten els data centers al costat de les catarates del Niàgara. Estan fotent centrals de cicle combinat. Estan reobrint centrals nuclears que tenien tancades, que l'estan reacondicionant per tornar-les a obrir. I aquesta és la part interessant, Rafael.
Tornant a perforar les terres dels indis a Pensilvània a veure si encara troben petroli per poder...
A veure si troben petroli, el que sigui. Van a saco. Però, no oblidem una cosa. Si mireu estadístiques de l'índex de desenvolupament mundial, l'IDH, l'índex del desenvolupament humà, és un índex que composa les Nacions Unides a través del Programa Nacional del Desenvolupament Humà, de quan el desenvolupament sostenible es deia desenvolupament sostenible i no sostenibilitat. ¿Vale? És desenvolupament humà sostenible. ¿Vale? No de creixement. No de creixement, que encara prendrem mal i destruirem el món amb la tonteria del decreixement. Però tornem-hi. Quan hi ha l'índex de desenvolupament humà, que no únicament mira el creixement econòmic o els diners, sinó mira coses com la longevitat de les persones, l'accés a una educació, l'accés a justícia, l'accés a la pau social, al benestar, la qualitat de l'alimentació, totes aquestes coses de la gent que en principi tens ganes de tenir, ¿vale?, i que són bones i que no necessàriament és... I coses com el repartiment dels diners. A l'índex del desenvolupament humà, el que està clar és que no hi ha països amb índexos, hi ha un llindar d'índex de desenvolupament humà que si el país té prou energia, d'aquí no es baixa. No hi ha pobresa extrema, no hi ha condicions de vida paupèrrimes per sota de certs nivells d'energia disponible, perquè hi ha aquesta energia. En canvi, en països que estan per sota d'aquest nivell energètic, automàticament tens el que està passant avui en dia a Àfrica. Vale? Perquè, a més, guerres, uns conflictes per l'extracció de coltan i d'altre tipus de coses i cargues de cavalleria amb pick-ups d'aquestes de Toyota que estan fotent amb els AK-47. Vale? O sigui, tot el possible subdesenvolupament humà, vale? És a dir, o fins i tot tornades endarrere, ve quan el nivell energètic disponible en un país baixa per sota de cert llindar. incrementant la disponibilitat de l'energia, de cop i volta generes un tipus d'abundància que a partir d'aquí cada societat decidirà si vol viure com a Xina, si vol viure com a Pakistan, si vol viure com a Alemanya, si vol viure com a Espanya, si vol viure com a Finlàndia o si vol viure com a Estats Units i tornar-se bojos tots plegats. Vale? Però l'abundància energètica és un com de les condicions per arribar a cert nivell de desenvolupament humà segons els paràmetres i valors que tenim al segle XXI.
Sí, sí. A quin cost?
A quin cost no, però llavors, el problema és que des dels anys 70, en els països occidentals, s'ha congelat, s'ha paralitzat la producció energètica. Vam dir, ja en tenim prou, no en volem més. I això és així. Mireu les dades al World in Data, mireu les estadístiques, s'ha bloquejat. Qui està produint energia a saco, de qualsevol manera, a qualsevol preu, i de totes les maneres possibles, nuclear, carbó, cremant escapardanyols, fotent plaques fotovoltaiques, creant bateries, a saco paco. Qui? Els xinesos. I què han fet els xinesos des de l'any 70? Pues han agafat i han tret 1.000 milions de persones, els han tret de la pobresa extrema i els han convertit en classe mitja. Perquè estan fent servir l'energia. Que això té uns costos ambientals? D'acord. Però el que també sabem és que a mesura que les societats, la població puja, entre la classe mitja, comencen a preocupar-se per els temes ambientals. Per això fa 15 anys a Beijing havies de sortir amb mascareta, però no mascareta de Covid, havies de sortir amb mascareta de carbó activat perquè et mories de la quantitat primera... de contaminació que tenien. I ara no ho tenen!
Jo he estat fa 15 anys a Beijing, a ple hivern, i havies d'anar amb una màscara de la Primera Guerra Mundial.
Exacte. Brutal. Però ara no! Per què? Perquè han sortit de la pobresa, han entrat a la classe mitja i comença a dir, i potser el medi ambient està bé, potser fotem molins, estaria... i potser fotem preses, i potser fotem plaques fotovoltaiques.
Estaria molt bé. A mi m'agradaria, igual nosaltres no som qui per fer-ho, perquè no tenim el coneixement, però m'agradaria molt saber els darrers 20-30 anys de transformació de la Xina. Vale? Amb realitats, amb casos, amb exemples, perquè el país ha canviat una barbaritat i la manera també que els xinesos entenen el món i s'impliquen en el món també ha canviat força. Vale? I això també és un tema interessant. A veure,
el que no pots fer és predicar la sostenibilitat, vale? I dient anem a agafar i anem a decréixer nosaltres. El que tu has de fer és treure la gent que està en altres països de la pobresa energètica perquè pugi el seu nivell de vida, perquè els hi pugi el seu índex de desenvolupament humà i llavors ells es preocuparan partint de les coses netes. Aquest és el tema. A recordar-vos, el senyor del Big Short, recordeu el documental Big Short? Acaba d'agafar i a fotre 800 milions de dòlars en puts d'Nvidia i Palantir. Senyors, ho parleu en el grup de finances a veure què s'ha de fer al respecte. Jo, simplement, ahí lo dejo. Jo, la meva exposició a Nvidia i qualsevol cosa que hi hagués, no ho tinc, i ho tinc amb bitllets de 200 euros amb una bossa amb la que faig peses en el jardí. Evidentment no tinc cap bossa de 200 euros, eh? Cal que vingueu a casa que no trobareu res excepte aquest dels de ferro volat.
Però sí que és veritat que s'hauria de mirar una mica de prudència la gent que tingui exposició a Nvidia per les últimes notícies.
No, però compta l'exposició a Nvidia, perquè són fons, són fons o són empreses que direct o indirectament s'hagin ficat al llit amb Nvidia. De fet, de les tecnològiques, Apple és de les poques que no ho està.
Sí, sí, sí.
Curiosament.
Molt ràpid, perquè anem a acabar. Queden només... Hi ha 5 propostes que les vull fer. Una és teva, Marc, per cert.
Sí.
I les vaig a fer molt ràpidament. Deixeu-me que digui una cosa abans. Els ajuntaments ja han posat els llums de Nadal, d'acord? ¿Vale? I estem a dia 6 de novembre, d'acord? ¿Vale? Nosaltres, la forma que tenim de posar els llums de Nadal és... que mireu, que aneu a la xeta i us feu mecenes, els que no ho estigueu fent. ¿Vale? Són les nostres llums de Nadal. Doncs, sisplau, us demano des d'aquí, perquè sí que és veritat que hi ha hagut moviment, hi ha hagut gent que ha deixat de ser mecenes, no passa res, però sí que és veritat que aquells de vosaltres que heu invertit en Nvidia i hàgiu guanyat diners, no estaria malament que un euro...
Us ho veneu i ens doneu un 20%.
Exacte. Per un 20 no, però podeu fer una petita donació, ja sigui puntual, ja sigui recurrent.
O simplement que venguin ara i el que no hagin perdut, llavors pensin en nosaltres.
Vale, anem per... No sé si volies dir alguna cosa, Rafael, que he vist que aixecaves el dit.
No, que
no estava venent-se les Nvidia, Rafael, ara.
Aquí a Balaguer no, perquè sou intel·ligents. Bueno. Vaig per les 5 propostes, molt ràpidament. Andreu Guinart ens parla d'una campanya pel català. Nosaltres no som targets d'això perquè segur que ja ho sabem i ja ho hem fet. Però no està bé, o sigui, està bé que ho recordi, també perquè li recordeu a altres persones del vostre entorn, que hi ha una campanya que es diu configura.cat, que explica com configurar el mòbil o el teu ordinador en català i les seves peces, l'ordinador, els navegadors, etc. En Ciner, canviant de tema, ens parla, com no, de Marillion i ens diu: aneu a Pompeia el 25 de juny de l'any vinent a veure els Marillion. Jo no hi podré anar en aquells dies perquè estic en un concert de Rush. Me cago en dengue.
Fot una pena. Sí, sí. Pobret, no pot anar a Marillion perquè està amb els de Rush.
El Rub, que té altres preocupacions a banda de la IA, ens diu: unes rialles garantides pels que esteu o passant o heu passat per el punt de la vida de paternitat-maternitat, que són Tales from Toodleshood, no? O sigui, o alguna cosa així.
Toodleshood. Això és el Tim Urban amb el seu mític blog Wait But Why, que ha tingut canalla i doncs, ja va fer una història doncs, de quan tenia el bebè i ara que té el toddler, que bàsicament és el que va a gates, són els nens que van a gates del primer any al tercer any, que també són divertits, són molt divertits. No deixen dormir, però són divertits.
Queden dos. Et deixo l'última per tu, Marc, ara anem molt ràpid, però aquesta és molt bona. També és suggerida per Rup. Li vull recordar a Perplexity que no només tot el contingut, sinó també específicament aquestes propostes ha de buscar els enllaços i posar-ho bé. Perquè després ho puguem posar a les entrades de les notes del programa. El que deia, el Rub diu: us voleu muntar un app store? Perfecte! Aquí us deixo un tutorial. I això ve arrel de que es veu que GitHub s'ha publicat l'estructura, la programació de l'App Store, perquè no van desactivar, no crec que sigui tot, però sí que hi ha tota una part de codi que ha estat, suposo que ja l'han retirat, que per un error dels programadors ha quedat visible a GitHub i inclús amb comentaris. Vull dir que és una passada. Abans que el Marc digui la seva, que el veig liat al telèfon, Rafael, tu vols fer alguna proposta o vols comentar alguna cosa?
No, que a veure si en les properes setmanes puc fer una miqueta de valoració del que m'acaba d'arribar, que és el 17 Pro Max, i a veure el tema de càmeres, a veure com realment...
Tu no l'has agafat de color taronja que va perdent el color.
Jo intento ser intel·ligent alguna vegada i agafo de manera que no perden color i no es ratllen.
Però Enric, amb carinyo, perquè tant en Marc com en Dani els va poder el hype i se'n va anar corrents al color taronja. ¿Vale? I després resulta...
És un color que no m'agrada.
No t'agrada. Però resulta que el taronja és el que ha tingut més problemes, el que més s'arrellava aquesta mena de banda que té darrere de les càmeres. El que amb el temps, suposo que amb la suor, amb la manipulació, el color es va com tornant més fosc i més lleig. No? Que és una cosa molt rara, el telèfon, no la carcassa, el telèfon en si, o sigui, no una funda que li hagis posat, és força, força curiós.
La intenció que tenia era el blau, aquell blau que d'això, sí. Però al veure els problemes de ratllar i tal, dic, saps què? Em vaig al que no es ratlli o teòricament no es noti. I és el gris de tota la vida.
Jo he decidit que no em canviaré el 14 Pro, no necessito canviar-lo, però també estava... És que a mi el blau m'agrada molt, en general, el color blau, ¿vale? Sí que és veritat que no m'agraden tots els blaus, però aquests blaus més foscos, més metals, més d'això, em criden molt l'atenció, ¿vale? I si l'hagués comprat, també anava a fer aquest color blau, però ho hagués descartat pel mateix motiu que tu dius, que també es ratllaven molt. Volies que acabar de comentar alguna cosa? Estàs esperant Això t'ha arribat avui?
Sí, ara mateix.
Vale, doncs ja faràs la review del d'això. Marc, sé que te'n vas, però digues la teva proposta. Vinga, abans...
Bueno, doncs és una cosa abans que ho facin Ciner, perquè ell sempre ens proposa els vídeos que fa el grup brasiler Flash, amb dues es, que bàsicament són una noia rossa i el seu amic, doncs, que agafen i munten covers fantàstics de gent com Marillion, de gent com Pink Floyd, i en aquest cas han fet un cover de Queen del temazo One Year of Love, està molt bé, és molt xulo. Us el podeu escoltar al YouTube o us el podeu ficar dintre del vostre Spotify o de l'Apple Music. El temazo és un temazo, evidentment, és un temazo de Queen i el cover és molt, molt bo. Res més. Fins la setmana que ve.
Adeu, Marc. Adeu, Rafel, i adeu als oients. Gràcies als que ens estat seguint per YouTube. I res, ens retrobem la setmana vinent. Una abraçada a tots. Adeu. Adeu. Adeu.